Donem la paraula a l'Armengol Gassiot.
Hola, bon dia. Sembla una mica un tòpic, això d'agrair haver-nos convidat en aquestes jornades i sobretot agrair la temàtica de les jornades. De totes maneres, jo ho vull fer perquè penso que estem en una situació en què probablement cal aturar-nos un moment i reflexionar una mica sobre el que estem fent. I ara, mentre estava aquí, pensava, m'imaginava que jo hagués sigut un economista de Standard & Poor's, per exemple, i que ara fa 5 anys, 2008, abans de l'agost fatídic del 2008, s'hagués ocorregut dir, ep, per què no ens aturem un moment i revisem les agències de rating? Per què no ens aturem un moment i repensem la política del dèficit zero? Per què no ens aturem un moment i defensem la manera i repensem la manera en com hem establert la política monetària de la Unió Europea en estats com Xipre, Grècia, Portugal, Irlanda o l'estat espanyol o Itàlia? Segurament en aquell moment m'haguessin qualificat d'un bitxo raro i per sort, com que no tenim la Inquisició, no hagués anat a parar la foguera. Però difícilment la majoria de l'audiència, depèn de quina audiència hagués tingut al davant, m'hagués escoltat gaire. Probablement ara, en el sistema universitari i en tants altres serveis públics, potser seria el moment d'aturar-nos una mica, no córrer tant, i pensar, no només pensar la gent que ens dediquem a l'educació, que també, sinó la gent que ens dediquem a l'educació i que treballem a les universitats públiques, ser capaços de portar el debat a fora de la institució sobre què és el que volem ser, què és qualitat, com ho definim, etc. etc. Ho dic perquè molt probablement estan la banca, la que va petar ara, no me'n recordo, la famosa, la que tenia la triple A de l'Standard & Poor's, no, la Lehman Brothers, eren uns actius d'altíssima qualitat fins 5 minuts abans de que fessin la fallida més espectacular del segle XXI. I amb això el que vull dir és que potser va ser hora de que ens replantegem entre tots i totes què entenem per qualitat, si és factible la qualitat en les condicions que estem i com la volem definir. Actualment, sobretot la gent que ens dediquem a l'àmbit del treball universitari com a PDI, coneixem molt bé que hi ha tot un seguit de mecanismes per avaluar la nostra feina. Jo estic radicalment en contra de la presumpció de que el professorat universitari, per definició, fa deixadesa de les seves funcions, com de vegades sembla que hi ha, però crec que la majoria de nosaltres compartim que no són sobrers o que poden anar bé elements que ens estimulin a millorar i incrementar d'alguna manera que no ens adormim amb els obrers quan accedim a un lloc universitari i que responguem a allò pel qual la societat ens està pagant un salari com a educadors, com a docents, com a investigadors, com a transmissors de coneixement, etc. etc. Ara bé, d'aquí a acceptar que això és necessari, també hauríem de poder reflexionar sobre com s'ha de fer aquesta avaluació. Per exemple, avui en dia, jo no sé si aquí hi ha professorat lector o professorat que ha sigut lector i ha pogut ser agregat o titular, doncs sabem tota l'existència de tot el mecanisme complex d'acreditacions, d'avaluacions de trams, etc., que de vegades jo tinc la sospita que ens fa gairebé més buròcrates que investigadors o que docents en alguns casos, o on podria pensar que també venedors. I jo crec que un professor universitari no hauria de ser un venedor de cotxes de segona mà. Per què dic això? Si anem a mirar qui ha hagut de fer una acreditació d'agregat, sabrà perfectament que el 70% de la puntuació que l'habilitarà per poder accedir a un concurs públic com a docent d'universitat dependrà de publicacions i que aquestes publicacions principalment puntuaran les publicacions en revistes d'impacte internacional. Clar, jo estava pensant, Immanuel Kant no hauria tret la publicació d'agregat. No va publicar gaires articles, va fer llibres. Potser tenia un pensament excessivament complex per segmentar-lo amb el que alguns companys meus de ciències diuen la tècnica de la mortadela. Sí, sí, així ho diuen a Ciències de l'Autònoma. jo tinc una recerca, tallem-la com més fina possible i cada tall un article. Bé, jo crec que la gent que estem en ciències humanes i en socials, però tinc la sospita que també la gent que fa recerca amb això que anomenem ciències pures, sabem perfectament que de vegades tot un procés que ha donat com a resultat una recerca que de vegades es pot sintetitzar, doncs Einstein ho va sintetitzar en una forma molt breu, però tot el procés de raonament, d'anàlisi inferencial que hi ha al darrere, de definició de problemàtiques, d'avaluar si les problemàtiques són pertinents, etc, etc, de vegades potser sí que es poden sintetitzar en 20 pàgines, però de vegades requereixen un espai molt més gran. Clar, i no deixa de ser paradoxal que avui en dia deixem de publicar llibres com a investigadors perquè ens surt molt més a compte publicar articles en determinades revistes. Per tant, jo crec que aquest mecanisme l'hauríem de revisar. I segurament aquí, en un àmbit de ciències de l'educació, en què la vostra pràctica quotidiana té a veure molt més amb processos de construcció gradual d'espais, doncs pugueu compartir-ho amb mi. També m'amoïna com s'està definint aquest model de quines són les revistes d'impacte. Posaré un exemple. Si ens n'anem al Journal of Citation Index, el que s'està fent servir el Journal de Citation Reports de l'editorial Thomson & Reuters, en què hi ha actualment unes 8.194 entrades, trobarem que només hi ha 35 revistes a l'estat espanyol i 19, de les quals 19 són del Principat de Catalunya. Realment podem estar contents. Tenim pràcticament el 50% de les revistes indexades en aquest índex que són del Principat. La majoria són en llengua anglesa, per això. I la minoria en llengua catalana. Però no només volia parlar d'això, volia parlar que la majoria d'aquestes 19 revistes, concretament 17, són de ciències, de medicina, ciències biomèdiques, etc. I que només n'hi ha dues de ciències socials. Clar, jo sóc arqueòleg i de vegades puc colar alguna publicació en un àmbit de ciències, no? Si parlo del paleoclima, etc., de materials. Però jo investigo, no sé, el poblament, el paleolític a l'Estany de Banyoles. És una problemàtica molt local. No treballo sobre la neurona o la propietat d'un sòlid davant del calor. Per tant, treballo en problemàtiques empíriques que poden ser de l'interès dins de l'àmbit disciplinari en el que em moc, que tenen un abast particular. Quina possibilitat tenim, per exemple, si vosaltres féssiu una publicació, una anàlisi del sistema educatiu català, doncs realment el primer àmbit de publicació són les revistes del país, les que tenen un determinat arrelament en una comunitat científica que viu, que treballa aquesta problemàtica. En definitiva, jo no tinc clar que es pugui avaluar de la mateixa manera el treball d'un neuròleg que pot publicar un determinat descobriment sobre una situació en els teixits neuronals amb una revista editada a Corea del Sud que un treball d'un filòleg català que ha trobat un document del segle XIII amb una determinada gramàtica catalana que difícilment ho podrà publicar en una revista a Massachusetts i en anglès. I que segurament el més interessant serà que publiqui aquest text en català per la gent que es dedica a l'estudi de la llengua catalana al llarg del temps. En definitiva, crec que estem entrant, perquè la gent de lletres també estem abocats als journals. I crec que estem entrant en una situació que, perdoneu-me, però jo la veig bastant perplexa. El que es tracta és demostrar la nostra qualitat o el que es tracta és vendre el producte. I si entrem a vendre el producte, ep, anem al tanto. Suposo que tots vosaltres coneixeu la situació que hi va haver l'any 2004 en què un científic surcoreà va publicar dos treballs a la revista Science, totalment inventats, sobre la reproducció de cèl·lules mare. Va ser un frau. Responsabilitat del frau? D'ell. Només ell? També de la revista i de la política d'adquisició de mèrits dins de l'àmbit acadèmic? En tot cas, conseqüència del frau, durant uns anys va generar expectatives amb determinats malalts, amb malalties degeneratives, de qui podia haver-hi opcions de curació per determinats problemes mèdics. Aquí la responsabilitat va vessant més enllà del frau individual. Què ens hi va abocar això? si ens n'anem, per exemple, amb un estudi que no ha fet ningú de lletres, de fet, gent de l'àmbit de les ciències biomèdiques d'universitats nord-americanes, van estar analitzant sobre un total, això ho van publicar més en la revista de la, de la, de la Acadèmia de Ciències Naturals dels Estats Units d'Amèrica del Nord. Van estar analitzant aproximadament unes 10.000 entrades amb índex de citació, amb publicacions científiques, i el que van arribar a la conclusió és que entre el 1945 i el 2012 el frau que havien pogut demostrar ja fos per plagi, per invenció de dades o per republicació d'articles, s'havia multiplicat per 10. O sigui, hi havia hagut un increment del 1000% en el frau en aquestes revistes citades, indexades, etc, etc. Encara més, en el cas de l'àmbit, ho treballaven, perdoneu, només en l'àmbit de les publicacions biomèdiques. El que havien documentat és que la majoria d'aquest increment s'havia produït a partir de l'any 2005, coincidint amb una restricció pressupostària de l'Institut dels Instituts de Ciències Naturals, de la, diguem, de l'àmbit de fundacions de, la, de finançament de la recerca en ciències biomèdiques públiques dels Estats Units d'Amèrica del Nord. I el que concloïen els investigadors d'aquest, o els que havien fet aquest article, deien, els científics, permeteu-me que citi, els científics són humans i alguns sucumbeixen a la pressió, especialment quan hi ha tanta competència per aconseguir recursos per la recerca. I també deien, els casos es disparen a partir del 2005, en el mateix moment en què el National Institute of Health va començar a patir retallades. Dit d'alguna manera, potser que anem una mica amb compte. Jo no tinc clar, i permeteu-me que aquest sistema que estem defensant sigui el que realment ens permeti més avaluar això que volem que sigui el nostre sistema públic de recerca, de docència, de transmissió de coneixement. Bé, la següent qüestió que ens quedaria per discutir és, en el context actual, podem estar parlant de qualitat? Jo simplement us vull donar unes dades. En el conjunt de les universitats catalanes hem patit una retallada pressupostària aproximadament del 19%, de mitjana. Mig punt amunt, mig punt a baix, totes, en dos anys. El 2011, abans de l'última retallada, el PIB que dedicàvem a Catalunya en educació pública universitària era del 0,39%, quan el conjunt de l'estat espanyol era del 0,46%, que alhora es trobava molt lluny del 0,78% que es dedicava a la mitjana de la Unió Europea dels 25, on s'inclou Grècia, Xipre, Portugal, Romania, Estònia, Letònia, etc. etc. I evidentment, pràcticament un terç del que dedicava als Països Baixos, per exemple, en PIB. A la Universitat de Girona veu rebre el 2011 aproximadament 1 milió d'euros per cada 175 alumnes. La Universitat de Barcelona tenia la situació pitjor, en va rebre 1 milió per cada 200 alumnes. I la Universitat de Lleida se va lleugerament millor perquè va rebre 1 milió per cada 150 alumnes matriculats. Però la Universitat de La Haia o la de Helsinki rebien quantitats que ronden el 1 milió d'euros per cada 75 alumnes. Ja saben, va ser millor que la Universitat de Lleida. Jo aquí veig un problema. Qualitat no és només la gestió, també hi ha d'haver una certa quantitat de finançament. També hauríem de repensar, jo no crec que el sistema públic d'educació superior sigui gratuït. Si fem una anàlisi, jo em vaig dedicar a fer-lo, del que, com es distribuïa el pressupost d'ingressos a les diverses universitats públiques catalanes, vam veure que l'any 2010 un terç del pressupost provenia, perdoneu, una cinquena part del pressupost provenia de matrícules dels estudiants, una xifra que l'any 2012 ha sigut del 33% pràcticament a totes les universitats, tant a la UDG com a l'Autònoma de Barcelona, com a la Politècnica, com a la Pompeu Fabra. Per tant, jo crec que aquest ensenyament que estem oferint o el servei públic que ofereix la universitat ara mateix no és gratuït per la gent que l'està gaudint en primera mà, que són els estudiants. També crec que la societat també gaudeix el servei que oferim la universitat, i això no ho hem d'oblidar, que és qui finança una part de la resta del finançament de la universitat. En aquest sentit, jo crec que evidentment hem de parlar de qualitat, però la situació de les universitats es troba amb una conjuntura, estem atrevessant una conjuntura relativament greu. Per exemple, el meu departament, jo ara tinc 40 anys, he estat 2 anys als Estats Units, fa molts anys que vaig fer la tesi, tinc un contracte temporal que se m'acaba el 15 de setembre, ara mateix el rectorat diu que no hi ha possibilitat de renovar les places de lectors, suposo que aquí també. Jo el 2006 vaig deixar de ser el professor més jove. El 2011 he tornat a ser el professor més jove i el temps no va enrere. Però encara més, el professor més jove el 15 de setembre del 2013, segons com vagi la meva situació personal, tindrà 10 anys més que jo. Si les universitats, i aquesta situació es va reproduint a molts departaments universitaris, en què ja sabent una autèntica sangria o col·lapse o genocidi, com ho vulgueu dir, del PDI que està entre els 28 i els 40-45 anys. Si fóssim una espècie biològica, actualment els biòlegs determinarien que estem abocats a una extinció en un període de 10 anys. Per sort, les universitats no som cap espècie biològica. Però ara mateix aquest és el panorama i segur que en coneixeu moltes situacions així. Per tant, parlar de qualitat en context de retallades, n'hem de parlar, però ara mateix té un punt d'eufemisme i suposo que ho compartirem. Com sortir d'aquest entuerto? Jo crec que el primer que hem de pensar és com definim la qualitat i qui la defineix. La defineixen agències de rating o la definim democràticament? La definim la gent que treballem en el sector o deixem que la defineix gent que es dedica a comptar quantes vegades surt el meu nom en un article? Evidentment hi ha publicacions internacionals indexades que tenen rigor en la selecció dels seus articles. Ara bé, hem de deixar que només sigui en base a aquestes publicacions en el qual hi ha un accés diferencial per àmbit lingüístic, hi ha un accés diferencial per àmbit territorial i hi ha un accés diferencial per àmbit de disciplina i també hi ha un accés diferencial en funció de l'escalafó que un ocupa en la jerarquia del món acadèmic, hem de deixar que aquest espai sigui el principal que defineixi la qualitat de la nostra feina. Si ho fem, el que farem és que sigui l'envoltori el que defineixi el producte. Per altra banda, a mi m'amoïna, no? I ara jo demanaria que també ens replantegem un canvi conceptual. Ja sé que no està de moda en els temps que correm. La noció de carrera universitària. Agafem la part de carrera, busquem un sinònim. Competició, cursa, sí? De cursa, competició. Voleu dir, i aquí veig Paulo Freire, que ho tinc aquí clavat aquí al davant, no? I no em puc defugir, voleu dir que la carrera universitària ha de ser una competició? Voleu dir que el que ha de definir la meva trajectòria com a investigador ha de ser la capacitat que tingui de competir amb els meus companys? Voleu dir que el treball de recerca és un treball merament individual, en què no hem de fomentar el valor cooperatiu i en equip, però les avaluacions que se'ns fan són individuals, fonamentalment. Jo el que diria és, potser que replantegem això. I per acabar, probablement el que definiria des del meu punt de vista la qualitat universitària és la capacitat que una universitat tingui d'arrelament en el teixit social que la genera. Si nosaltres fomentem que les publicacions que entenc que és una bona part de la transferència que fem del coneixement. Transferència no necessàriament han de ser convenis amb empreses privades. Després, si en el debat surt l'oportunitat, us puc explicar algunes anècdotes doncs, de la Facultat de Periodisme o del Departament de Química de l'Autònoma o del meu propi departament en relació a això, però per no centrar el debat. Transferència no només és això. Transferència també és com explico jo en el meu entorn proper. Doncs, com es pot, no sé, com expliquem als mestres una revisió d'un sistema pedagògic? Com ensenyem a educar? Com ensenyem a reflexionar? Com podem explicar per què zona una determinada una nevada, per quines condicions són les que van fer que hi hagués una nevada el dia 23 de febrer a determinada zona del Principat i que els xavals a les escoles aprenguin meteorologia, o sigui, o a la senyora gran que em ven el pa cada dia. La universitat hauria d'estar arrelada I això hauria de ser també una mesura de qualitat. Si nosaltres el que estem fomentant és la circulació constant de professionals que no tenen temps de muntar equips, que no tenen temps de vincular-se amb el territori i amb les problemàtiques, què carai estem fent? Quin model educatiu i de recerca? On hi ha el feedback? El feedback, i ja acabo, que hi hauria d'haver entre el personal acadèmic i la realitat en la que viu. Jo tinc la sospita que abocant a la gent a uns sistemes d'acreditació on 19 revistes són catalanes, però la majoria no estan en català, ni s'orienten a la problemàtica local, el que estem fent és fomentar aquest desarrelament. Jo tinc la sospita que amb l'excusa de criticar un model funcionarial que s'anomena espanyol, que jo en cap moment, fixeu-vos, he defensat, i a més no sóc funcionari, tampoc he criticat, però adverteixo que no l'he defensat, que amb aquesta excusa s'està fomentant una precarització total de la força de treball que definim el personal docent investigador, que provoca aquest desarrelament i que aquesta necessitat de produir mortadeles, perdó, talls de mortadeles, el que acaba fent és que la nostra producció científica acabi sent gairebé, aviat la podrem piular amb Twitter. Sentències curtes, ràpides i que siguin atractives. Moltes gràcies.